Hola, bon dia. Benvinguts a tots a la roda de premsa de l'òpera inaugural d'aquesta temporada. Com sabeu, cada títol, cada concert, cada ballet és presentat pel nostre director artístic, en Víctor García Gomar. Però avui, com que és la primera de la temporada, volíem dir dos cosetes en nom de tot el teatre. En primer lloc, una cosa ben humana és, primer, gràcies per tota la temporada passada. Sé que va ser com molt... vam acabar esgotats i en nom de tot el teatre us volem donar les gràcies per tot el compromís que heu tingut sempre i tota la complicitat que heu tingut amb el Liceu. Però amb aquest entusiasme amb el que vam acabar, comencem aquesta nova temporada. Una temporada que és quasi justícia poètica. Mireu, aquell llibre mai va veure la llum. Aquell llibre era el llibre de la temporada 2021. En aquell llibre s'anunciava que la primera òpera que mai es va fer era Eugene Onegin. El tenim, en tenim molts al teatre, mai el vam repartir, era similar però era diferent i mai es va repartir. I això va ser el 2020, estem al 2023 i aquesta cosa de l'òpera que va a foc lent però que no s'atura, que té paciència però que sempre empeny que les coses passin, fa que avui puguem presentar, després d'una pandèmia, aquest Eugene Onegin. Són 4 anys més tard i, per tant, com diria Fray Luis de León, como decíamos ayer, just 4 anys més tard, presentem aquest Eugene Onegin. Un Eugene Onegin que, presentat pel director artístic, presenta, fixeu-vos, en aquest primer trimestre de temporada, una coproducció, que va ser amb Oslo, el segon títol, una estrena europea amb John Adams, Antonio Cleopatra, i un tercer títol, que recupera el nostre patrimoni, que és la Turandot, revisada per Bàrbara Lluch, de Núria Espert. Això és el Liceu, les coproduccions a nivell internacional, l'ambició de presentar coses noves i també la voluntat de recordar el que som i com som amb Turandot. Si mirem el que va passar el 2021 i recordem on estem el 23-24, les magnituds de les xifres també ens donen una dimensió de per on hem passat. A la 2021, en plena pandèmia, on tot era fosc, vam tenir uns 13.000 abonats. Ara mateix estem en les xifres amb més de 17.000 abonaments i, per tant, és una resposta clara de que la gent ha volgut tornar a l'òpera, de que interessa això que fem. Una temporada 2021, que és cert que està amb el 50% d'ocupació, etc., però que vam tenir un pressupost de 38,5 milions i ara presentem un pressupost de 52,6 milions, per tant, també un creixement en només 3 temporades important per tornar a estar al capdavant de les arts escèniques, musicals i operístiques doncs, del nostre país i de més enllà, i que això denota doncs, aquest esforç que han passat en aquestes 3 temporades. També és rellevant veure què passa amb Eugene Onegin. Eugene Onegin té 2 braços importants que també s'han anat succeint al llarg d'aquestes temporades. Primer, serà l'òpera que estrenarà la temporada de Liceu Plus Live, que serà el dia 8 d'octubre. Això va passar durant la pandèmia, la idea de que no podia ser aquella gent que potser no podria tornar a un teatre es quedés sense allò que tant li agradava. Això va ser l'impuls d'aquest Liceu Plus Live, que obre la seva segona temporada, pràcticament en 18.000 abonats, i és que, com sabeu, els abonats del teatre són automàticament abonats de Liceu Plus Live, per tant, aquest increment tan rellevant, però també pràcticament 3.000 abonats que només són de Liceu Plus Live. I l'altra cosa important, també ens preocupava què passaria amb la renovació del públic. Sabeu que vam començar amb la idea d'Under 35, que conjuntament ara amb els equipaments nacionals estem iniciant i impulsant l'iniciativa Vibe 35, que també formarà part d'aquest Eugene Onegin el dia 9 d'octubre. Per tant, comencem, tal com hem acabat la temporada passada, amb ganes, amb il·lusió, amb projecte i amb una certa coherència sobre el que ha de ser el Liceu d'ara i del futur. Lògicament, tenim molts reptes per endavant i això és el que ens esperona doncs, a seguir endavant. Però ara mateix doncs, comencem la temporada inaugural amb el nostre director artístic, Víctor García Gomar, amb el nostre director musical, Josep Pons, i amb aquest Eugene Onegin i tot l'equip creatiu. Moltes gràcies i benvinguts a aquesta temporada.
Molt bon dia a tots. Gràcies per estar amb nosaltres en aquesta inauguració, en aquest primer títol de la 23-24. No hi ha cap dubte que estem davant d'Eugene Onegin, per tant, un dels títols indiscutibles del repertori. Feia 25 anys exactes que no representava el Gran Teatre al Liceu, per tant, és una molt bona notícia que un dels títols del repertori clàssic no? D'un dels, diríem, aquests 15-20 títols necessaris en la història de l'òpera que torni 25 anys després del Gran Teatre Liceu. Aquest conjunt d'escenes sensibles, immortals, no? Fotografies d'aquest art elevat que en diem òpera, però que, d'altra banda, defineixen aquesta intensitat del romanticisme, una manera de pensar i de sentir, que encara influeix a dia d'avui a totes les persones. Però, d'altra banda, una obra mestra signada per Pushkin i Tchaikovsky, però d'altra banda servida en aquesta casa per Josep Pons i Christoph Loy en aquesta nova producció que us presentem. Una obra íntima, que és aquest manual del pensament romàntic, que ens trasllada aquests racons de la ment humana, de la fragilitat, de les esquerdes insuperables i irreversibles, de les ànimes, dels seus propis protagonistes, però d'altra banda aquestes subintrahistòries que hi ha en el propi Onieguin, no? Aquest paral·lelisme entre la vida de Tchaikovsky i de la seva dona en paral·lel amb el que està passant amb la pròpia Tatiana, no? Aquest xoc de trens entre la il·lusió i l'obligació, que d'alguna manera és una melangia que impregna tota l'obra, no? Resulta insuperable destriar la biografia del propi Tchaikovsky de lo que està passant ara mateix en la seva pròpia partitura, amb aquestes connexions biogràfiques fora i dintre de la pròpia obra que dona aquesta metàfora musical extraordinària. Aquesta nova producció signada que es va presentar a l'Òpera d'Oslo està signada també conjuntament no només pel Liceu també, sinó pel Teatre Real, que es veurà d'aquí uns anys, signada per Christoph Loy, un dels grandíssims directors d'escena del panorama actual. Fuig una mica dels tradicionalismes per passar a fixar-se molt en el que són els matisos psicològics, com després ja ens presentaran aquí a la mateixa taula, en col·laborar en aquest subratllar de l'interior dels personatges. Jo crec que aquesta és l'essència d'aquest muntatge i és una de les bondats mateixes d'aquest mateix muntatge. Feliços de tenir un cast jove, que inclou també cantants nacionals, feliços del mestre Pons de tenir-lo com a director titular al front, diguem, d'aquest títol romàntic del qual també el Josep ha passat per tota la quinta essència, diguem, del repertori del propi Tchaikovsky i del propi repertori sinfònic rus. I dir-vos també per acabar que en aquesta inauguració també afegim aquest plat del Liceu de les Arts, que és el Lolo i el Sosaku, que ens faran un site específic a Miralls des del dia 27 fins al 15 d'octubre, en què posa la fascinació en la màgia d'uns objectes que cobren so en si mateixos. No sé si recordeu un dels treballs que els va fer més famosos segurament al món, en què unes màquines pintaven automàticament. Doncs en aquest cas és que les mateixes màquines puguin provocar una sèrie de sons, en la qual hi ha una acció en forma de concert que es gravarà en públic, i després hi ha una videoinstal·lació amb també les màquines que creen so pròpiament, tot això a la Sala dels Miralls fins al 15 d'octubre. I sense més, donar la benvinguda a la taula, feliços, i mestre Pons, per afegir el que vulguis.
Gràcies, Víctor. En primer lloc, jo voldria dir que tenim el goig de tenir un cast extraordinari, o sigui, tenim uns cantants extraordinaris en aquesta obra, realment és un plaer. I és un plaer també tenir la Victòria muntant aquesta obra, perquè és un exemple de claredat, d'energia, d'organització. O sigui que ha estat molt un treball en el temps que hi ha pogut ser, perquè ja porto uns dies amb l'orquestra, doncs de treball conjunt, que em fa molt feliç. La música russa és una mena de miracle, perquè és pionera en la música nacional, però neix com madur, és com una maduresa, és com una criatura que ja neix adulta. Als inicis del XIX, la música russa, o la música a Rússia, és pràcticament res, són les companyies italianes que viatgen, que eren molt llestos, i ja tenien trups. Passava una mica com el que passava a Espanya, les companyies viatjaven a Rússia i feien els seus bolos, però era el patrimoni, era la música ortodoxa a les esglésies, eren els cants corals, i para de comptar. Hi ha una mena de xampinyó que es diu Glinka, que de fet viatja per Itàlia i viatja per Espanya, es passa un any a Espanya, passa una temporada a Granada, que construeix les bases i construeix una òpera nacional sobre temes russos, sobre unes músiques populars, i Glinka passa el testimoni d'Argomitsky, que segur que no ens sona massa, i automàticament s'obre a dos pols que esclaten ja de maduresa, el grup dels cinc, a Moscou i Tchaikovsky a Sant Petersburg. És que és molt recent tot, però ja neix d'una manera extraordinària, amb moltes diferències entre el grup dels cinc a Moscou i Tchaikovsky. Tchaikovsky serà la via que passarà directament a Stravinsky, encara que ens sembli un salt molt gran. Stravinsky el venerava com el seu mestre, narra quan el va veure entre bastidors com el dia més important de la seva vida, com ell fa ballets perquè els feia els altres. Però com de cop i volta s'experimenta aquesta maduresa imprevisible, com un gènere molt menor i denostat que era el ballet, ell és capaç de posar-lo a primer nivell mundial amb unes obres extraordinàries. Com en l'òpera, sobre temes propis, sobre literatures pròpies, literats propis, la posen, o sigui, en el fons la música nacional, que després desenvoluparà a Txecoslovàquia, el mateix Espanya, Manuel de Falla o Malvenis, són pioners en aquesta música nacional, però és com si s'hagués estat gestant tota la vida. Per tant, és una mena de miracle d'aquesta música russa. El Víctor ha parlat i molt bé sobre la coincidència, per tant jo no m'hi extenc de la mateixa part autobiogràfica, ja no m'hi extenc. Com definiria la música de Tchaikovsky? Tchaikovsky és possiblement de tots aquests el més occidentalista, o sigui, el seu focus era, o el seu mirall era Mozart, estrictament Mozart, ja ni sabem d'obres properes com les variacions rococó, però sí que el seu braç, perquè es fa la meva feina, és intentar entendre el llapis del compositor. Per què va escriure això? Per què va escriure allò? I realment, a mesura que anem sabent més del llapis del compositor, el nostre camp és més i més petit. A vegades quan es parla de la nostra versió, a vegades és una estupidesa. Com més sabem de l'obra i de l'autor, menys marge tenim per la nostra versió. O sigui, la nostra versió hi és quan hi ha més ignorància. El braç de Tchaikovsky és molt clar en les formes clàssiques, o sigui, totes les articulacions són molt semblants a com era Mozart. Per exemple, l'òpera comença amb unes lligadures, o sigui, la visió romàntica moltes vegades el les articulacions són mozartianes, ho sabem, perquè ens ha deixat textos escrits també, però alhora el material és eminentment popular, a vegades tret de la literatura popular i moltes vegades inventat, però que sembla perfectament popular. Doncs amb aquest còctel, diguem, més occidentalista i aquestes arrels, és com ell construeix la seva obra, amb una instrumentació extraordinària. I també en aquesta obra, les picadetes d'Ullet, i així acabo, hi ha autocites. Això està escrit el 1870 i tants, no? Deu ser 78, em sembla, i el ha fet el Llac dels Cignes el 76, el concert de piano el primer l'ha fet fa poc, la quarta l'ha fet fa poc, i hi ha cites de tots aquests, o sigui, hi ha cites explícites del concert de piano, hi ha cites explícites d'aquestes obres, i ressaltaria pel que és a la part orquestral, ja que aquí anem encasillats cadascú en la seva part, doncs també els espais que ens dona a nosaltres de música instrumental extraordinaris. Un vals, que sabem que n'era mestre perquè no hi ha ballet, que no hi hagi un o dos valsos, la masurca i la polonesa com tres grans peces instrumentals i d'un minutatge llarg, amb una coreografia esplèndida que fan des de l'escena i des de la part de ballet.
Gràcies, Josep. Victòria.
Thank you. It's exciting to be here in this house, in this city, with these people and with this fantastic production of Christoph Loy and Raymond Voigt and Andreas Heise that we created in Oslo in 2020. I was then assisting Christoph Loy, and I am now responsible for the revival here, leading the rehearsals with the singers and dancers, and having a great time with that. This production is about meeting and passing, about relationships, how people meet in life, and how unsynchronized and it could be, and how so many relations are a mismatch, one hoping for one thing, the other for another thing. And it's about growing up and accepting your life or not accepting your life. Onegin, he ends as a very lonely man who does not accept his life and how it turned out to be, and regretting that he didn't grab the moment when it was there. While Tatiana, she marries not mainly out of passion, but out of reason, and she loves her new man, but maybe not the same passionate relationship as she hoped for with Onegin in the first picture, but she has grown up and she's accepting her life. In the first picture, we are in Larina's kitchen in the Russian countryside, and we are seeing a lot of people, servants and the household of Larina and the old nanny, people coming, going, a bit bored, but they have heard about a very exciting man who has come to the town, which is Onegin, and when he comes, everybody is like, "Wow, he is fantastic," and he electrifies the room. We're seeing everything from Tatiana's point of view, how she sees him for the first time and what great emotions that brings up in her. And then in the second part, after or beginning with a duel between Lenski, Onegin's true friend Lenski, and Onegin, a very stupid old Russian tradition, this duel thing, but it creates great art, so maybe it's worth it. No, from there on, we are in more inside Onegin's head, and we are going away from this strictly realistic world, as we have in the first act, and going into his nightmare, and his he is living through all his memories, and hoping that he could rewind and choose again and choose new. Christoph and Andreas has created the world where there are a lot of people on stage almost constantly, and they are equally important, even if some of them sing, some of them don't. And we are aiming for a result that we should not think about whether one is an actor or a dancer or a singer. It's floating together, and it creates a very rich world of relationships, and I also think kind of magically Christoph makes an aria into a duet by having another person present during an aria, and that tells the story great, I think. Yes. Thank you.
Hello. Is this on? Yes. My name is Andreas. I'm the choreographer, or let's say the movement director of this production. And this production marks my third collaboration with Christoph Loy. And when he asked me to be part of this, I immediately knew that the Polonaise in the third act will not be a traditional Polonaise as may be expected. And that was also what I thought was interesting. Yes, and very quickly we decided that we want to choose seven dancers and actors as part of the household of Larina, as Victoria explained. And for me, it was interesting as a choreographer, because to infuse the production with movement, but to not be so obvious that now, here we go, here comes a choreography, but to actually come from some sort of realistic action, interaction, into a movement. So it's seamless, and in that sense, sort of an organic element of the expression. Especially in the first part, in which we look more from the perspective of Tatiana, we find ourselves more in realism. So it was extremely important to create the movement in such an organic way that it will not be, let's say, labeled as, oh, here comes the dance. And for us, it was also important to choose actors and dancers with all these abilities. So in a way, they are everything. And for me, they also function as a red thread throughout the whole production, as they mirror also the inner worlds of the main characters. So I think the main characters can use the dancers and the actors to find themselves or a little part of them, little colors of each personality, that in the second part where we are more in the abstract, and maybe then we can say the choreography also goes to a point of more extreme, but also as an extreme to showcase the emotions, the inner world of the people that we find on stage. So in a way, I thought that was a very beautiful element that was suggested by Christoph and made me as a choreographer extremely well interested and also involved in the production. And maybe just be a little side story, because I have danced the ballet myself, the part of Lenski in the famous John Grenko version. So the story was very familiar, and it was also very interesting to come to this production from a different angle. So yes, I'm maybe to sort of finish that, it's really like now when I'm in rehearsal and I see all the interactions again, it's so detailed that now I find even more connection to the singers, how everything belongs together, and now I cannot even imagine that it will not work.
Tatiana, Svetlana, please.
Yeah, hello. I'm very happy to be here. Thank you. The first time when I saw Onegin, I knew the book, of course, but when I saw the opera, I was shocked. I just thought, this girl is absolutely crazy. She saw a guy for once, and then she felt in love, and then this letter, and so how stupid she could be, because to write something like that, you cannot communicate in this way with the guy. So for me, it's always a problem because Onegin, for me personally, is not a bad guy. He is 24. She's maybe 18, or it's not written exactly by Pushkin, maybe 17. So the guy, 24, saw the girl, and he's okay with her. He's not doing something wrong. And also after this letter, he said, look, you are pretty, I like you, but it's too much for him. So it's my personal problem that I understand Onegin very good, and I agree with him. So the my artistic life, I'm always, every day, I'm trying to find my Tatiana and to give her, to come closer, to understand what a world, what is really inside, how huge should it be. And I'm always overwhelmed with this character, music, and I'm very happy in this production because I'm not in 19th century or 18th century where I cannot, as a noblesse, do some movement, like too much hands, or I have to be, so I can express myself a lot also with my body, and I can really show what what she's probably feeling. So that's all what we co-create, I can say, together. It led us to show the public our feelings, what is very important, because we are not just singing, we are just, come on, I'm sorry, but we are so in those emotions, and it's a process, and we have a structure, but every show we are doing something new, and we're founding new things, and that's amazing. So you're welcome to discover us, and I think the people who will come to see us, it's probably not good, not enough come just once, because you can never see everything. It's because every character is playing, and when you are really you just cannot look at everybody in one time. So thank you. And my beautiful Onegin.
Well, please. I think we can say for sure that even though you're so always searching for your Tatiana is extraordinary. So already, so it's worth coming to see only for that. But there are many other aspects as well. Thanks for having me in Barcelona. What a fantastic city. Been looking forward to this for a long time. Luckily, we are now, it seems like we are going to make the shows finally. I can only emphasize what the rest of the people have said about this production. It's a constant a potpourri of details and small nuances and people emotionally invested in their characters who work together as a pulsating organism, which was one of the most I'd say one of the most heart ripping productions that I've been a part of all my career. So when we did it back in Oslo, it's weird. It doesn't feel like it's that long. It doesn't feel like it's a very long opera for us on stage, at least. But it's the emotional draining you have after one show is unreal. Like almost unparalleled to anything else I've been part of. I'm not going to go into detail about what the others have done, but Onegin himself, as Svetlana so nicely put it, I also view him, of course, not as a bad guy. He's really, but he's of course scarred by his previous experiences, which we don't dwell too much upon. I think it's one of the awesomest things about Christoph's regie and the whole team's production is that they you kind of need to enter with an open mind, but then you shouldn't expect a complete, concrete answer to everything. What happens often with, as far as I understand or experience it with the Crystal's productions, is that it's the process after you leave the auditorium, the things you process afterward, gives this production a longer scope than those 3 hours you are inside the fantastic theater. It's basically this theater experience stays with you for a long time, and you think about this, and there's not only two lines under each answer. It's like you have to find your answer sometimes yourself. Loads of things are very concrete, loads of things are very actual, but many things are up to you as an audience member to enjoy process and then keep with you, and maybe after 2 months you get another answer than you did when you were in the auditorium. So it's a really, really a glorious production, I'd say.
Fantastic. Doncs si us sembla, obrim el torn de preguntes, si hi ha alguna informació que vulgueu afegir o consultar.
Hola, hola. Ja que hem acabat parlant amb l'Onegin, potser que ens podria explicar aquesta tendència tentació, no?, de sentir-se una mica a la pell del propi Tchaikovsky en aquest personatge i com ell ho gestiona o com n'han parlat amb el Christoph Loy.
No, actually, I haven't spoken to Christoph about that. I don't think we're drawing that parallel. That, like, well, I'm as far as I understand it, I feel like Tchaikovsky is identifying with lots of the characters, like at least as much with Lenski and with Tatiana as he does with Onegin. I think actually, for me personally, as my personal interpretation of the music of the piece of the role is that sometimes Tchaikovsky feels a bit of resentment towards Onegin because to be concrete, answer your question. No, we didn't talk about that. The tradition of linking those two, I don't know how many productions of Onegin I've done, but I don't think I've done a production where we've thought of like Tchaikovsky and Onegin, that connection. But of course, Tchaikovsky was a mastermind of installing personalities, clear personalities, and it's obvious that he also, well, the characters are so human. They are so human. And within the palais of what is being a human, I think Tchaikovsky puts himself, just like we do, bring ourselves into the characters. We can't disconnect completely, at least, or it's very difficult. I hope that answered your question more or less.
Sí, jo volia preguntar per les danses, exactament, si ens pots explicar una mica més què heu fet i si veurem dansa o no.
You're asking if you will see dance on stage? Yes, you will. You will, but as I tried to explain earlier, it comes from situations. So sometimes it's woven into a scene, almost that you don't realize that they're dancing. It's the movement language, I think, is used here as really to express a situation or an inner world, and it's also, from what I can see, taken on by the singers. So certain things, it's really an interactive process that happens. And then, of course, in the Polonaise, there's a bit more distinct choreographic movements, but also out of a situation, out of a necessity to describe a certain emotion or a certain inner condition. So the way that I see it, that there is no dancing for the sake of dancing, let's say.
Si ens poguessis també explicar com la teva experiència ballant a la versió de Cranko hi ha d'alguna manera aquest vocabulari i el trobarem en el que fas l'obra? O és molt, una cosa molt distanciada, molt diferent?
Yes, it's very different. The classical production by John Grenko is based on very classical ballet vocabulary. Maybe there is one little hint of that in the Polonaise. I leave it to you to find out where it is. But no, it's two very different worlds, yes.
Aquesta és una pregunta pels cantants i pel coreògraf. Com els cantants han viscut aquest procés d'un tipus d'acting diferent barrejat amb un aspecte coreogràfic? Com ha estat aquest procés per ells? I també com ha estat per un coreògraf? Ja sé que ja tens experiència d'altres produccions, però com és treballar per un coreògraf amb cantants que tenen segurament una estructura mental musical diferent moltes vegades? Per les preguntes per les dues bandes.
Well, I think like we are not as like the, at least yeah the main soloist, we are not taking that much part. We are part of the organism, as I spoke about. It's kind of a, as I said, all these details grow into like a larger pulsating organism, and in that sense we are essential within the choreography, although luckily Andreas didn't have to teach me how to dance, because that we wouldn't have been able to put the show up on the 27th if we had to do that. Okay, well, you kind of have to. No, it's so we luckily, well, I'm sure that Svetlana would have been fantastic to see doing a wonderful dance routine, but yeah, personally, they found my place within the organism, and that's far away from dancing. But we are part of the choreography, and I think it's very hard to describe, especially when it comes to the abstract part, which is kind of my part of the show, or what happens within my reflections of what I've been through, who I've been letting down, who have been like non-changing path of regrets and what could have been and whatnot, and this thing that just goes on and on and on without taking me further because of lost opportunities. The second part of the show, and then my position within the choreography is very clear. And in the first part, which is much more realistic, I experienced lots of fantastic, wonderful moments around me, done by exceptionally talented dancers and movement people who can really move their bodies in a proper way. I can't, or I struggle at least.
Like I said earlier, it's sort of like the movement is also a suggestion towards the singers, as I see it, to react upon or to see something that they feel in that moment. And in a way, I see also the performance as highly choreographed because of all the details. So for me, it's extremely interesting also to see how everything functions. And as to working with singers, for me, this is a very organic thing. I'm a son of a dancer and an opera singer, so naturally these two things belong together, and I feel extremely comfortable working with that. It's one of my big missions also as a creator myself. Yes, and in a way, sometimes I get a question from a singer, you know, what do you think here? Can I move like this or like that? So there are these elements, and some are more involved in choreographic elements, but again, always for the purpose of an expression or of the storytelling. So that's sort of very important in this production, that it doesn't serve another purpose than being truthful to the actual emotion and the story that is happening at that point.
For me, it's my fifth production with Christoph. So, and of course I knew he's working quite a lot with dancers, and I was a dancer as I was young. I was a dancer for 11 years, from 5 until 16, but still. So I believe I can still move in a good way. And he promised me, okay, in this production, you can dance. I will do something for you. And then, with rehearsal, he came to me and said, Svetlana, I cannot let you dance. I just can't, because Tatiana should be different. Everybody, and she's not, she's like, oh, so. And it's not working. He promised me to have a lift, something like everybody with the corset. No. Like ballet, when the chorus is on. Уж как помосту мосточку, and like everybody. In the end, they do it like you. And then, как я люблю. It doesn't work.
No.
So I'm so sorry, but you can't. So I'm waiting. When?
Sixth production, maybe.
And now in Zaza, I dance. Mm-hmm. Quite, mm-hmm. Yeah, something. But it's like my world, and I'm always dreaming that dance and opera coming closer and closer together, so I enjoy that. And I see, of course, the difficult for dancers, because they cannot, not everybody can read the music and notice immediately where the point and how they need sometimes more times for exactly know what the musical moment is. And but I think we are like this, going together, and the show can just win. It's win-win situation.
Una pregunta pel Víctor. Quan es podrà veure en el Teatro Real la producció?
No em compete a mi dir, però encara trigarà unes quantes temporades.
Una pregunta per al mestre Pons. Una mica al fil de lo que deia la mateixa Svetlana sobre aquesta comunió entre ballet i òpera que havia aconseguit Tchaikovsky. No sé si ens podria explicar més com es vivia en aquella època, si era en l'escena russa era una batalla o en realitat el ballet guanyava aquesta batalla. I com ell va aconseguir que també a Europa es veigués el ballet com una de les arts importants integrada, no? I també que ens digués si tota aquesta dansa que es veurà, com funciona musicalment, si l'espectador acabarà una mica afartat.
No, el ballet no només a Rússia, arreu, era un gènere menor. Sí que, diguem, en el Renaixement venim de les suites de danses. La dansa era importantíssima en el Renaixement, i aquí doncs passa totes les suites que fa Bach, que fa Händel, que tots són danses populars primer, que passen a la cort, o sigui, en realitat la Borrell, la Loré, són danses cortesanes que es coreografien a la cort, però que venen, diguem, del poble. Per tant, aquesta dansa popular passa a la cort en el Renaixement, alguna d'espanyola, la zarabanda, hi ha danses espanyoles també, que entren en aquest món del concert i que eren ballables també. Posteriorment, en queda una només, que és el menuet, que el menuet entra en el món de la sinfonia també. O sigui, a l'època de Haydn, el menuet es haguera pogut ballar, a la sala es haguera com ficar una sardana, diguem, en una sinfonia, la gent haguessin pogut alçar i ballar el menuet perquè era exactament igual. Però al tanto, ja no és en Beethoven. A Beethoven ja passa a ser un scherzo que ja es transcendeix, que ha estat el camí que ha anat fent la música, de la música popular, i transcendeix cap a l'art. El ballet era un gènere menor. Beethoven fa un ballet, però poc conegut, eh? O sigui, són les criatures de Prometeu, però és un ballet, és una música per ballet. La música per ballet existia en les òperes. Mozart té escenes precioses de ballet, però recordeu, diguem, que al seu temps la monarquia prohibeix el ballet, i a les noces doncs hi ha un temps que el ballet era prohibit. El ballet era considerat un gènere menor, apreciat pel gènere menor. El XIX era molt viu a França, però perquè França tenia la seva associació de ballet que posava diners i que llavors tenia una força i exigia que a les òperes hi hagués un ballet, que a més crec que havia de ser a l'inici del tercer acte, perquè no anaven a veure el primer i el segon acte, anaven a sopar, i quan tornaven de sopar havia de coincidir amb el ballet que ells havien financiat. I el Tchaikovsky ho eleva a un nivell sublim, com la sinfonia. O sigui, no hi ha fissura, tant és que Tchaikovsky, que el pensem compositor sinfònic, però jo, la meva opinió és que era un compositor operístic, va fer de tot, però era un compositor operístic i que dels retalls que li sobraven de les òperes en va fer sinfonies, no? Que de fet és el que passava amb Dvořák i el que ha passat tota la vida. Són molt pocs els casos, com Wagner només fa òpera, o com Brahms només fa simfònic. Beethoven ho va fer, però la meitat de l'obra de Mozart és òpera, o sigui, per tant, aquesta cosa que ens ha arribat a temps moderns. Les enciclopèdies que hem tingut de jovenets eren la música i els dos últims capítols eren l'òpera, no? Això ho hem viscut tots. Doncs, tots els compositors ho han fet tot, però el ballet ha estat absent dels grans compositors, encara que hi hagués danses o hi hagués prou danses. I Tchaikovsky ho eleva a un nivell sublim, que és el que li alaba Stravinsky, el que Stravinsky diu, no, jo seguiré i vull seguir fent ballets a un nivell altíssim, però no, la feina, diguem, dels coreògrafs és, diguem, més és posterior, però, i per sort ara tenen amb Prokofiev grans ballets, o sigui que hi ha grans ballets arreu del repertori, però anteriorment no n'hi ha. A veure, poden ballar d'altres coses, perquè hem vist ballar la setena sinfonia de Beethoven o la Passió segons Sant Mateu, no? Però no eren ballets explícitament escrits. I sobre la pregunta de com funciona escena, vaja, jo crec que és molt divertit. Clar, des del meu punt de vista, jo els veig entrar allà, que entren tots per la porta, exacte, que és com que envaeixen l'escena, però és estrictament en les danses i és molt divertit i penso que ho fa amb una elegància tremenda, perquè no és el clàssic ballet, no és el tradicional ballet, està tot molt ben ajustat, però en canvi podria ser una acció quotidiana, el que passa és que està molt ben coreografiada. Però esclar, jo des de la meva imatge tinc aquesta imatge, que entren tots per la porta i i és una invasió a escena, però és una invasió de vida també. Jo penso que són molt vitals, les parts coreografiades són extremament vitals. Entenc que la Svetlana vulgui també tenir un moment de dansa que no té.
Una pregunta per la Victòria. Parlant de potser de lo mateix que comentàvem amb el mestre Pons, no? de com el Loi té controlada la part de la dansa perquè no envaeixi massa l'expressió musical o que no embafi als espectadors. M'agradaria saber quina és la discussió que heu tingut amb ell, com has vist treballar en aquest sentit i també que ens expliquis quin és el vocabulari dancístic que ell busca, no? Perquè segurament n'és un particular que no agafa massa protagonisme dins de lo que ha de ser l'escena. I també m'agradaria demanar-te, arran de lo que ha explicat la Svetlana sobre que la Tatiana està boja perquè veuen aquell home i li ha de dir, no pot contenir-se i li ha de dir tot el que sent, bé, estem en un context de romanticisme que és el que s'espera d'ella, no? També això dancísticament com s'expressa, no? Com s'expressen aquestes emocions tan radicalment romàntiques i que la dansa, en fi, ha estat la quintessència d'aquest romanticisme amb una perspectiva del segle XXI, amb una coreografia del segle XXI que fa ara mateix l'Andreas.
I think that the dance, the choreography, and the movement invite the audience into a way of seeing opera as well as listening to. Still in many traditional opera performances, the staging can be very static. An aria, okay, stand there, sing, and we are very much listening, which is wonderful. But here, my opinion, the movement of the dancers in the beginning makes me look as well, and that makes the movement of the singers similar to a choreography, but it is not. It's not that we have staged, we have choreographed the letter aria, no. Christoph has worked on that together with Svetlana, and Andreas has worked with the dancers and the tutti scenes. I feel very lucky because I feel it's kind of magic how we now recreate it, because we are so much into that language of movement and the style. So we see the same things, but he makes comment for the dancers, I make for the singers, but we are in the same world. And for example, the big letter scene is
Yes, from a grown-up point of view, you could see that Tatiana is a bit crazy. But I mean, if you are 17 years old and suddenly crazy in love, it's also normal to express yourself in writings, either in a diary or a letter, in this extreme poetic words, because she has never experienced it before. So it's like a revolution inside of her. So she's not crazy in that matter, and it's something about both the big scenes of Tatiana, both the letter scene and the final duet, that when you have worked, when the singers have worked with the choreographer and the director for some weeks, they are tuned into the language of the and the style, and suddenly it just happens. I don't say it's easy, but it's kind of logical how it will be created. So I would say that Svetlana made the letter scene, and Audun and Svetlana, they just made the final duet, but we could never have started the rehearsing process with that. It comes as a logical consequence of all we have done. You agree?
Yes.
Yeah.
Indeed. And I didn't say Tatiana was mad. As I saw it for the first time when I was a child, I thought, oh, that's crazy girl. Yeah. But she's not.
It's like when you read about Lenski the first time, also you think, oh, he's overreacting. But then when you dig deeper into it, you see, oh, it's a human being, and all of them are.
Respecte al cast, representa que tots els principals han estat en l'original de Oslo?
Sí, la majoria sí. De fet, la tria que en el seu moment, durant la pandèmia, es va cancel·lar, respon al mateix dibuix que tenim actualment, fruit d'una sèrie de canvis de que en la seva invitació, en la reinvitació, no podien per la seva agenda, i per tant, la majoria estaven previstes en l'original, tant a Oslo com el revival que es volia fer al Liceu l'any 2020.
El Valentí deia que havien passat de 38 a 52, i tothom imagino que té a veure el tema del 175è aniversari, no? Aquest augment de milions, perdona, de pressupost, 38, com no sé què.
En el pressupost?
Sí.
El títol?
No, de la temporada. Ell ha parlat de que teníem un 38, com a tal de milions, i ara ja en teníem 52. Jo imagino que aquest salt en 4 anys és perquè hem tingut... Estem dintre encara de la segona temporada del 175è aniversari.
No, es va acabar l'any passat,
bueno, clar,
però són fruit de majors aportacions, diguem, de les administracions públiques, també que els abonaments s'han mantingut constants, fins i tot en aquesta última temporada s'han incrementat, i que la il·lusió del 175è aniversari ha fet aflorir bons números, que fa que situats sobre el mateix objecte, que era el mateix on hi haguin, el resultat sigui millor ara. Que ja no forma part del 175, que ja vam cloure l'any passat.
Sí, i si ens podries explicar respecte a aquest títol, com va la venda d'entrades i a l'Under 35, que sé que normalment va molt bé, si ja està venut.
Diguem que la tornada de l'estiu a Barcelona i al Liceu té una certa complexitat, perquè hi ha la Diada, hi ha la Mercè, i no estem tots aterrats fins després d'un temps. Això vol dir que màxima il·lusió en la venda, ara mateix la inauguració està al 76%, sé que està fregant el 50% a l'Under 35, però falta una injecció d'optimisme, d'anàlisi, de despertar una mica la consciència de que això està passant i que és un Onieguin, que és un títol indiscutible del repertori, que un Tchaikovsky no cal explicacions, que tothom l'entendrà, que és una figuració, la que proposa el Christoph Loy, molt analítica en aquesta dissecció emocional dels personatges, que li fa un favor extraordinari a la peça, que va completament a favor. Crec que tenim tots els elements, un cas jove, dinàmic, un Josep que controla molt bé l'orquestra i el títol, i per tant jo crec que tenim tots els elements perquè sigui un gran èxit i una gran inauguració de la temporada. Agafar, comunicar i posar-li l'energia suficient.
Confiem en la vostra empenta. Extra.
Pel que
que esteu explicant, que contesti qui vulgui, si és una òpera molt ballada, que el ballet és una mica el fil conductor, que és, o no, o és una exageració?
Jo diria que on hi haguin, en aquest muntatge hi ha tots, té un component de dansa molt important. Això no vol dir que sigui un ballet contínuament, però que sigui una òpera lògicament prevista amb uns cànons de l'època que van més enllà del que el 18 proposava, i per tant hi ha una fractura, com explicava el Josep Pons, que Tchaikovsky introdueix un concepte de la dansa molt més essencialista dintre del propi concepte i el desenvolupament de la pròpia obra. Però continua sent una òpera amb molts moments coreogràfics, i aquí l'aportació del Christoph Loi és naturalitzar-lo amb un llenguatge propi, sense oblidar que les emocions humanes, d'allò que passa sobre l'escenari, continuen sent absolutament autèntiques. Jo crec que Tchaikovsky, el gran regal que ens fa és precisament aquesta oportuna dissecció de tot allò que estan vivint tots els personatges, ens ho fa amb una música absolutament real. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots i benvinguts a la temporada.
Gràcies. Yeah, thank you.
Thank you. Thank you.